Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern repetirà les polèmiques oposicions de dissabte al juliol. Les rescindirà el contracte a l'empresa de suport encarregada del procés i s'estudien noves mesures disciplinàries contra Cegos. Maria Pagès.
Els nous exàmens es faran l'1 i el 8 de juliol. La Generalitat també indemnitzarà el més d'un miler d'opositors afectats.
Ho lamentem amb tota profunditat. Hem d'anunciar que haurem de repetir tots els exàmens que es van dur a terme aquell dissabte custodiats per aquesta empresa, l'empresa Cegos. La incidència és massiva. En aquests moments ja tenim detectats 99,7 processos opositors afectats.
El ple del Parlament vota aquest dijous presentar un recurs al Tribunal Suprem contra la retirada de l'escó de Laura Borràs, comunicada aquest migdia a la cambra.
Queda per veure qui assumirà la presidència del Parlament a partir d'ara. Les exalcaldesses Anna R. i Marta Madrena sonen com a candidates, però el PSC podria presentar el seu propi diputat.
El Parlament de Catalunya també vota aquesta tarda les mesures per fer front a la sequera.
Es tracta d'una proposta de Junts que, juntament amb el PSC, busca que s'ajornin les possibles sancions als ajuntaments i als ens d'abastament d'aigua.
Catalunya tanca l'abril amb les millors dades d'atur i de creació d'ocupació dels darrers 15 anys. La desocupació ha baixat en més de 9.500 persones.
La campanya turística de Setmana Santa ha disparat les contractacions i s'ha arribat a xifra rècord des del 2008 a la Seguretat Social. El conseller de Treball, Roger Torrent, i Ricard Ballera, des de Comissions Obreres, valoren les dades.
Les xifres de reducció d'atur i, sobretot, la generació de llocs de treball demostren aquesta confiança que té el teixit productiu català.
Un de cada dos contractes que s'han signat al mes d'abril tenen contractes indefinits. El que necessitem és fer front al repte que suposa col·locar també aquestes 338.000 persones, garantir que puguin exercir el seu dret a una feina i que sigui, a més a més, una feina de qualitat.
Mor el segon ferit, que va ser ingressat en estat molt greu a l'Hospital Joan 23. Mentrestant, el jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona investiga el tiroteig.
Presó provisional per al presumpte autor de la mort a trets del jove de Sant Hipòlit de Voltregà. Se'ls acusa de delictes d'homicidi i tinença d'armes. El jutge n'ha ordenat el seu ingrés a Brianzo.
El nou FM, Clàudia Dinarès.
Tot i que fins ara s'havia negat a col·laborar amb la policia, el detingut ha declarat davant del jutjat d'instrucció número 1 de Vic, per on també han passat diversos testimonis dels fets. A les 3 de la tarda, gairebé 5 hores després de la seva arribada, Montes abandonava les dependències judicials amb un ordre de presó provisional.
En cultura, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, el Tarragonès, ha arrencat avui la 19a edició amb un programa que s'allargarà un dia més de l'habitual.
El cartell combina mig centenar de concerts i activitats professionals. Segons el director del certamen, Martí Marfà, el tret diferencial de la FIM és que són capaços d'identificar grups que tenen potencial de trajectòria.
Cada any és dolorós perquè la creativitat emergent a Catalunya viu un moment molt dolç i, per tant, de manera inevitable hem de deixar fora propostes que són interessants, que són bones i que ens agraden, però al final és la nostra feina.
I en esport, Roger Sánchez, Girona i Espanyol afronten partits claus pels seus reptes de final de curs.
El Girona rep el Mallorca a Montilivi i l'Espanyol visita el Sevilla, tots dos a 8:15. Els gironins somien en les places europees, mentre que els blanquiblaus busquen sortir del descens.
Notícies en xarxa. Adra. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua aquest temps completament tranquil i a hores d'ara calorós. A més, amb una mica de marinada, una mica de brisa, que sobretot bufa cap al prelitoral i a les comarques al sud de Lleida. Allà, aquesta tarda i vespre, fins i tot encara es reforçarà més aquest vent de xaloc. En algun moment també bufa el Garbí, amb ganes a la Costa Brava, cosa que està fent pujar avui la temperatura, a diferència dels últims dies, a gran part de la demarcació de Girona. Pel que fa als núvols, sí que en tenim alguns, però són prims. En algun moment deixen el cel una mica més enterbolit, però no són núvols actius. I, de fet, tampoc n'esperem en vista divendres. El cel emblanquinat, sí. Al matí també alguns núvols més baixos, més amenaçadors, fins i tot a prop del mar, però no deixaran cap mena de pluja i fins i tot s'aniran trencant amb el pas de les hores. El divendres tampoc vol variar la temperatura, per tant moltes màximes entre 25 i 30 graus i també amb aquesta brisa, aquesta marinada que es deixarà sentir sobretot durant la tarda. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara creia alguns problemes a la xarxa viària catalana, la C33 i la C58 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A l'AP7, retencions de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A l'AP30 també hi ha cua a Barberà en tots dos sentits. A la C60 hi ha cua a Argentona per anar cap a Mataró. A la C32, retencions a Sant Boi en sentit sud i a Cornellà en sentit nord. A la 2 hi ha lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Feliu de Llobregat en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions entre Esplugues i la Via Júlia en sentit Besòs, i a la ronda litoral hi ha retencions de zona franca Bac de Roda en sentit Besòs i a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Rubén Dou, el grup d'espectacles musicals per a tota la família, treu un nou disc, Arana Rock. És l'hora de ballar, cantar, saltar, cridar, fer el ruc i fer la mona amb les noves cançons i amb les cançons tradicionals al més pur estil roquer. Això és Arana Rock de Rubén Dou. Ens veiem a la festa del teu municipi.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ja hi ha data per repetir les polèmiques oposicions de dissabte passat. Serà l'1 i el 8 de juliol i la seva preparació i vigilància l'assumirà personal de la pròpia Generalitat. El govern rescindeix el contracte amb Segos i estudia ara més accions per penalitzar aquesta empresa.
La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, s'ha reunit avui amb representants dels sindicats del cos funcionarial per debatre com resoldre el desgavell de les oposicions d'aquest dissabte. De fet, hi ha convocatòries on pràcticament el 100% dels processos estan afectats. Per això s'ha pres la decisió de repetir totes les proves i que la Generalitat assumeixi amb mitjans propis la convocatòria i la supervisió de les noves oposicions.
El govern també ha anunciat que indemnitzarà els més d'un miler d'afectats pels perjudicis econòmics que els hauria causat la convocatòria de dissabte passat. Liam Pallarès, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs fa uns 20 minuts que ha comparegut la consellera Laura Vilagrà per a respondre sobre les qüestions que queden pendents respecte al desgavell de les oposicions de dissabte passat. Això ha explicat la consellera sobre els exàmens a repetir.
Ho lamentem amb tota profunditat. Hem d'anunciar que haurem de repetir tots els exàmens que es van dur a terme aquell dissabte custodiats per aquesta empresa, l'empresa Cegos. La incidència és massiva. En aquests moments ja tenim detectats 99,7 processos opositors afectats.
Per tant, tothom haurà de repetir els 72 exàmens i estaran citats l'1 de juliol els opositors d'agents rurals, execució penitenciària, laborals i transversals, mentre que el 8 de juliol en seran els opositors funcionaris. A més, també han informat que la indemnització serà universal. Per tant, tots rebran aquesta indemnització, tots els afectats rebran aquesta indemnització. D'altra banda, han reiterat que rescindiran contracte amb l'empresa responsable de la logística i que n'avaluaran la situació amb Segos.
Doncs moltíssimes gràcies, Liam Pallarès. La decisió de la Junta Electoral de retirar l'escó a Laura Borràs obre ara un ascens cert al Parlament de Catalunya. Aquest vespre s'espera que la cambra voti la presentació d'un recurs contra la resolució de la GEC al marge de l'estratègia judicial de la presidenta suspesa. Més enllà, però, d'aquest fet queda per veure qui assumirà la presidència del Parlament a partir d'ara. Mont Carvajal.
Després de rebre la notificació formal de la Junta Electoral Central, la mesa s'ha reunit i ha proposat que la cambra presenti un recurs contenciós administratiu i demanar mesures cautelars al Tribunal Suprem contra la decisió de retirar-li l'acta de diputada a Laura Borràs. Per presentar-ho, però, necessita l'aval del plenari i, com que avui hi ha sessió, proposaran ampliar l'ordre del dia i debatre-ho aquest vespre mateix. Com que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP estan a favor de presentar el recurs i tenen majoria, la proposta tirarà endavant. A la mesa, PSC hi ha votat en contra. contra. Si es repeteix l'escenari del president Quim Torra i Pau Juvillà, el Suprem donarà la raó a la GEC i Borràs perdrà l'escó. Llavors caldrà triar nova presidenta o president de la cambra. Serà la primera vegada que es farà enmig d'una legislatura. Junts per Catalunya pot proposar un nom. Les més ben situades són les alcaldesses de Vic, Anna R, i la de Girona, Marta Madrenes, que no es presenten a la reelecció del 28 de maig. Esquerra donarà suport a una persona de Junts, però el PSC podria entrar a les travesses i presentar també candidatura a la presidència. S'obre, doncs, un escenari incert.
I també el Parlament de Catalunya vota aquesta tarda les mesures per fer front a la sequera. Es tracta d'una proposta de Junts que, juntament amb el PSC, busca que s'ajornin les possibles sancions als ajuntaments i als ens d'abastament d'aigua. Ens amplia aquesta informació el nostre company David Amador. Bona tarda.
Bona tarda, així és. Doncs la proposició de Junts tirarà endavant, inclou una moratòria fins a l'1 de juliol del règim sancionador als ajuntaments que no compleixen amb el decret sobre la sequera i reclama també invertir 500 milions d'euros del superàvit de l'Agència Catalana de l'Aigua amb la intenció d'impulsar noves infraestructures hídriques. Els socialistes i els juntaires, recordem, havien fet de les sancions previstes al decret governamental el cavall de batalla contra el text i contra la gestió de l'executiu. Per tant, la sequera s'abordarà amb mesures que hauran de sortir d'aquest acord dels tres grans partits.
Doncs moltíssimes gràcies, David. Estarem pendents de l'actualitat que passa pel Parlament aquesta tarda, però també la Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat al jutge Pablo Llarena que torni a citar Clara Ponsatí.
Ponsatí no es va presentar a declarar davant Llarena dilluns passat i el magistrat va donar 5 dies a les parts perquè es pronunciessin sobre la incompareixença. En un escrit, el Ministeri Públic planteja que se la torni a citar, tenint en compte el calendari previst d'assistències en el Parlament Europeu. D'altra banda, la Fiscalia rebutja suspendre el procediment tal com demana Ponsatí.
Catalunya tanca l'abril amb les millors dades d'atur i de creació d'ocupació dels darrers 15 anys. Mentre que la desocupació ha baixat en més de 9.500 persones, la campanya turística de Setmana Santa ha disparat les contractacions i això s'ha traduït en un augment de les afiliacions a la Seguretat Social fins a xifres rècord des de 2008. Carina Bellbé.
Catalunya és la segona autonomia on més ha baixat l'atur, amb un total de parats que es redueix fins a les 338.795 persones, un 2,7% menys que al març. Tot plegat gràcies a l'increment de les contractacions per Setmana Santa, que han disparat l'afiliació a un nou rècord, amb 38.626 nous empleats. Roger Torrent, conseller de Treball, valora les dades.
Les xifres de reducció d'atur i, sobretot, la generació de llocs de treball demostren aquesta confiança que té el teixit productiu català. El país ha recuperat la confiança en si mateix.
Des de Comissions Obreres destaquen la qualitat de l'ocupació amb la meitat dels contractes nous indefinits. Ricard Ballera és el secretari de Treball del sindicat.
Un de cada dos contractes que s'han signat el mes d'abril eren contractes indefinits. Ara que necessitem és fer front al repte que suposa col·locar també aquestes 338.000 persones, garantir que puguin exercir el seu dret a una feina i que sigui a més una feina de qualitat.
En el conjunt d'Espanya, l'atur registrat va caure un 2,5% menys que al març i va baixar dels 2,8 milions de desocupats per primer cop en un mes d'abril des del 2008.
També en clau econòmica, el Banc Central Europeu ha pujat un quart de punt als tipus d'interès,
que ara se situen en el 3,75% a la zona euro. És el 7è increment des de l'estiu passat. Això sí, la decisió suposa suavitzar l'estratègia de política monetària adoptada per l'entitat, que durant els últims mesos havia apostat per augments de mig punt o de 3/4 punt.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La crònica de successos l'obre el tiroteig de Salou aquesta nit passada. Avui s'ha confirmat la mort del segon ferit, que va ser ingressat en estat molt greu a l'Hospital Joan 23. Mentrestant, el jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona investiga el tiroteig.
Uns fets que van passar al mig del carrer. Els presumptes autors del crim van fugir en un cotxe que la policia va interceptar després de les 11 de la nit a l'àrea de servei del Mèdul a l'AP7. Els Mossos han detingut un home de 24 anys i tenen en marxa un dispositiu de recerca per localitzar dos possibles implicats més.
Presó provisional pel presumpte autor de la mort a trets del jove de Sant Hipòlit de Voltregà. Se l'acusa dels delictes d'homicidi i tinença d'armes. El jutge n'ha ordenat el seu ingrés a Brians 1. El nou FM, Clàudia Dinarès.
El presumpte homicida ha accedit a les dependències judicials amb la cara tapada i escortat per dos agents dels Mossos d'Esquadra. Tot i que fins ara s'havia negat a col·laborar amb la policia, el detingut ha declarat davant del jutjat d'instrucció número 1 de Vic, per on també han passat diversos testimonis dels fets. A les 3 de la tarda, gairebé 5 hores després de la seva arribada, Montes abandonava les dependències judicials amb un ordre de presó provisional. El jutge de Vic l'ha enviat a la presó de Brians 1, acusat dels delictes d'homicidi i tinença d'armes. D'aquesta manera, el cas entra en una nova fase. A hores d'ara, les circumstàncies que envolten la mort del jove de 15 anys, però, són encara una incògnita. Els serveis d'emergència van rebre l'avís la matinada de dilluns pels vols de les 5. Poc després va iniciar-se la recerca del presumpte assassí que, segons hauria explicat almenys un testimoni, va enfilar cap a la zona del Morral per on va fugir. No se'l va localitzar fins al cap de gairebé 8 hores a Vinyoles. La investigació, per ara, està sota secret de sumari.
I encara un darrer apunt en successos. Un home de 60 anys ha mort i dos més han resultat ferits aquest matí a Cadaqués, a l'Alt Empordà, en un accident de submarinisme.
Els fets han succeït aquest migdia a la zona de l'illa Culleró, al nord de la Cala Colip. Segons les primeres hipòtesis, l'home s'hauria sentit indisposat i els seus acompanyants haurien intentat sortir ràpid de l'aigua sense completar la descompressió. Després d'un avís al 112, al lloc s'hi ha desplaçat una embarcació de salvament marítim que ha traslladat el submarinisme marinistes supervivents al port perquè el SEM els pogués atendre.
Continuen les queixes dels usuaris de la línia R2 Sud de Renfe, afectada per una avaria que trigarà setmanes a resoldre's i que limita a 3 trens per hora la freqüència de pas. Renfe ha habilitat des d'avui un servei d'autobusos a les hores punta, però de nou no ha satisfet els usuaris. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
Tercer dia des que van començar les incidències a l'R2 Sud. L'incendi del quadre de comandament a l'estació de Gavà encara no s'ha solucionat. Com a solució temporal, Renfe ha establert un servei d'autobusos des de Castell de Fels a les hores punta per poder garantir un servei de mínims que no ha deixat content als usuaris.
O sea, yo entiendo que esas son las horas críticas, que es más necesario, pues es cuando más la gente va a trabajar y estudiar, pero igualmente, o sea, sigue habiendo un lapso de tiempo en el que estamos vendidos, por así decirlo. Yo si tengo un examen o no llego o tengo que coger dos buses o tres o lo que sea.
No crec que sigui el més eficient per tots, perquè en dues hores de bus, què fem? Res.
Van con retraso, es un desastre esto. Llevamos ya muchos años sin arreglar la cátedra. La Renfe aquí en Cataluña es un desastre y esto no es intolerable. A tres semanas así con retrasos, esto no hay nadie que lo aguante.
La informació que proporciona Renfe és que passen dos trens en cada direcció de l'R2 Sud cada hora, però no es compleix durant la major part del dia. Tot apunta que es trigarà tres setmanes per solucionar el problema.
I en relació a aquesta avaria, el conseller de Transports, Juli Fernández, ha reclamat que aquest autobús alternatiu posat per Renfe s'estengui a tota la línia R2.
Reclamar també que l'operador aporti més solucions al total de la línia. A dia d'avui tenim transport alternatiu ofert per l'operador entre Gavà i Castelldefels i Barcelona, però tota la línia R2 Sud ha de tenir aquest transport alternatiu. Així els hi vam plantejar ahir a la reunió, així els hi hem traslladat per carta ahir al vespre.
Fernández també s'ha mostrat convençut que DIF no posarà cap problema a que la Generalitat elabori una auditoria pròpia per aclarir les causes de la incidència.
Notícies en xarxa.
A aquesta hora en marxa la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia, Josep Carreras, a Badalona. Sánchez va acompanyat del ministre de Cultura, Miquel Iceta. Anem però fins allà, Ràdio Ciutat de Badalona, Laura Valverde, bona tarda.
Bona tarda, doncs, el president del govern, Pedro Sánchez, està visitant ara mateix l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia, Josep Carreras. Es tracta d'un centre creat el 2010 als voltants de Can Rutí i ara consolidat com el primer centre de recerca d'aquesta malaltia a tota Europa. Una visita que ha fet, com dèieu, amb el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, però també acompanyant de l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro. S'esperava que als voltants de la fet del vespre aquest president del govern vingués fins al Fòrum de Barcelona per començar un acte polític del Partit Socialista de Catalunya, però un acte que de moment està aturat. Ha agregat un miler de persones sota la placa fotovoltaica del Fòrum al tocar del port de Barcelona. Molts d'ells militants dels partits i també, entre ells, algunes cares conegudes que se situen a les llistes de cara a les eleccions municipals de Badalona, com la recentment incorporada Rocío Matheus. com dèiem, aquest acte està ara mateix a l'espera, que el president del govern acabi aquesta visita a l'Institut de Recerca de Josep Ferreres a Badalona i que vingui citatíssim del Fòrum de Barcelona.
Moltíssimes gràcies, Laura, des de Radio Ciutat de Badalona. En clau municipal, també els alcaldes de Badia, Barberà, Castellà i Cerdanyola del Vallès apel·len al diàleg per acabar amb la vaga de Cérvols i la Vallesana. Els quatre s'han reunit aquest dijous al Consell Comarcal del Vallès Occidental per valorar l'afectació de l'aturada. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Els alcaldes demanen que no s'aixequin de la taula fins que no arribin a un acord a empresa i comitè. Respecten el dret a l'aturada, però alerten que l'afectació és gran, ja que en alguns casos es tracta de l'únic transport públic que permet sortir de la població. L'alcalde de Castellà del Vallès, Ignasi Jiménez, creu que la vaga no es pot allargar indefinidament.
Nosaltres, sobretot, volem deixar clar un missatge per a tothom, i és que això no es pot allargar indefinidament. Ja portem massa setmanes en aquest sentit en què existeix doncs, aquest conflicte laboral. És veritat que hi ha hagut aproximacions entre les dues parts, però sobretot aquí el que apel·lem és a la responsabilitat tant de l'empresa com també del comitè d'empresa, el comitè de vaga, per tal de poder arribar a una resolució que faci que es pugui tornar al servei normal, tal i com es presta habitualment.
Des de les 10 del matí estan reunides les parts litigants amb la Generalitat de Catalunya, que actua com a mediadora, un paper que també s'han ofert a fer des dels quatre ajuntaments citats.
I la justícia torna a patir els efectes d'una nova jornada de vaga, la dels funcionaris judicials. En lluita des del 17 d'abril han decidit radicalitzar la seva protesta i substituir les aturades parcials per jornades completes de vaga. La d'avui ha estat la primera d'un total de 7 al llarg d'aquest mes. Helena Puigdueta.
Aleguen que fa molts anys que assumeixen competències que no els corresponen i tampoc se'ls paga per fer-les. Diuen que no se'ls reconeix ni la responsabilitat professional ni tampoc la seva especialització. I lamenten que Justícia s'hagi tancat en banda sense presentar una proposta econòmica en ferm, com sí que va fer amb els lletrats i ara amb jutges i fiscals. Per tot plegat, David Toribio, de Comissions Obreres, acusa el Ministeri de classista, deixant de banda, diu, 45.000 treballadors, la major part de la seva plantilla. Són declaracions a la xarxa.
Que està demostrant ara mateix el Ministeri de Justícia és una situació molt classista. Està apuntant directament a les elites dels òrgans judicials, als lletrats, als magistrats, als jutges i als fiscals. S'està oblidant del 93% de la plantilla que composa el personal de l'administració de justícia a tot l'Estat.
Els funcionaris judicials, que reclamen un increment salarial d'entre 350 i 430 euros mensuals, repetiran la vaga els propers 9, 10, 11, 16, 17 i 18 de maig.
Moment per la cultura, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, al Tarragonès, ha arrencat avui la 19a edició amb un programa que s'allargarà un dia més de l'habitual.
El cartell combina mig centenar de concerts i activitats professionals. L'organització preveu igualar els 9.000 espectadors de l'any passat. Segons el director del certamen, Martí Marfà, el tret diferencial de la FIM és que són capaços d'identificar grups que tenen potencial de trajectòria.
Cada any és dolorós perquè la creativitat emergent Catalunya viu un moment molt dolç i, per tant, de manera inevitable hem de deixar fora propostes que són interessants, que són bones i que ens agraden. Però al final és la nostra feina.
Per a moltes bandes, actuar a la FIM representa un punt de trobada amb programadors on donar a conèixer la seva proposta i facilitar nous contractes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Girona i Espanyol juguen a 8:15, en 7 minuts, els seus partits de la jornada 33 de Lliga de Primera Divisió. Els gironins reben el Mallorca i l'Espanyol visita el Sevilla. Els blanquiblaus són en descens a 3 punts de la permanència. Luis García és l'entrenador de l'Espanyol.
Es un muy buen equipo, nadie va a descubrir al Sevilla, que tiene dos once diferentes que pueden ser perfectamente jugadores titulares en cualquier equipo de la Liga Española y tienen un grandísimo nivel. A partir de ahí nosotros tenemos nuestras armas para poder hacerles daño. Vamos a un campo muy bonito, con muy buen ambiente y llegamos en un muy buen momento, tanto físico como mental, como de fútbol también.
En Canal Futbol, la Emanic Rubén López per dues temporades més fins al 2025. És el primer curs de López a la banqueta del conjunt lleidatà, que és en places de play-off d'ascens a la màxima categoria femenina. Carlos Sisteré és el president de la EM.
No hi ha cap novetat, no hi ha cap relació amb la regidoria.
no hi ha hagut cap contacte, ni trucada, ni WhatsApp, ni res. Continuem igual. O sigui, el que és la regidoria, la paeria, el que ha portat aquesta temporada 22-23 a l'AEM és 0 euros, 0 euros. Estic llegint els dels 5.000 euros, aquests 5.000 euros no s'han aportat. No, aquest compromís que hi va dir que està 5.000 euros no hi són. L'AEM continua aquesta temporada sense haver cobrat ni un duro de la paeria.
Sí, està bé, fet aquestes declaracions desconforma amb la paeria en l'acte de presentació d'aquesta renovació del tècnic Rubén López. En waterpolo aquest vespre, Terrassa i Sabadell s'enfronten a 3:15 a l'àrea olímpica agrenca en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol. Si el Sabadell guanya, accedirà a la final. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Club Natació Terrassa busca aquesta nit a 3:15 empatar l'eliminatòria i forçar el tercer partit dels play-off. El conjunt de Dida Covacho, pràcticament sense temps per recuperar-se de la derrota per 12-6, busca la victòria, aquest cop a casa, per igualar l'eliminatòria i forçar un últim partit per aconseguir el lloc a la final.
Nosaltres ara mateix hem d'intentar acabar la temporada amb bones sensacions, és l'únic que els demano, que no s'enfadin, que acabin bé, ja està. O sigui, crec que hem fet una molt bona temporada, hem quedat quarts, que a principi de temporada no ho vèiem clar, ja hem ficat en una final europea, no ha pogut ser, però el que no pot ser és que ara marxem de cap.
3:15 del vespre, piscina de l'àrea olímpica, segon capítol d'aquests play-off pel títol, semifinals entre el Club Natació Terrassa i el Sabadell.
I el Barça d'Hoquei Patins debuta a les 10 a la final a 8 de la Lliga de Campions masculina. Jugarà contra el Barcelos al partit de quarts de final. Edu Castro és l'entrenador del Barça.
Perquè som el Barça. Perquè som el Barça, perquè tenim un equip hipercompetitiu per qualsevol competició que afrontem, perquè anem amb tota la il·lusió del món a oferir el nostre joc, perquè estem segurs que amb el nostre estil i la nostra manera de fer, i sobretot el talent infinit que tenen aquests jugadors, hi ha possibilitats de passar el primer partit, de jugar el dissabte i de lluitar el diumenge pel títol.
Doncs fins aquí els esports per ara.
Gràcies, Roger. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Roger Sánchez dels esports, David Amador a l'edició, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Valsos, passions i decadència. L'OBC interpreta la suite per orquestra del Cavaller de la Rosa de Richard Strauss.
El 5 i 6 de maig a l'Auditori, sota la batuta de Juanjo Mena, també estrenarà música per a flauta, cordes i percussió de Sofia Gubaidolina amb el flautista Emmanuel Pait.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Nutrició amb Laura Crosas.
El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes, com el famós, o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat, o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després de secar i moldre diferents varietats de pebrot dolç, pel pebre vermell dolç, o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
Sabies que...
A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern repetirà les polèmiques oposicions de dissabte passat al juliol. La rescindirà el contracte a l'empresa de suport encarregada del procés i s'estudien noves mesures disciplinàries contra Cegos. Maria Pagès.
Els nous exàmens es faran l'1 i el 8 de juliol. La Generalitat també indemnitzarà el més d'un miler d'opositors afectats. Laura Vilagràs, la consellera de la Presidència.
Ho lamentem amb tota profunditat. Hem d'anunciar que haurem de repetir tots els exàmens que es van dur a terme aquell dissabte, custodiats per aquesta empresa, l'empresa Cegos. La incidència és massiva. En aquests moments ja tenim detectats 99,7 processos opositors afectats.
El ple del Parlament vota aquest dijous presentar un recurs al Tribunal Suprem contra la retirada de l'escó de Laura Borràs, comunicada aquest migdia a la cambra.
Queda per veure qui assumirà la presidència del Parlament a partir d'ara. Les exalcaldesses Anna R. i Marta Madrena sonen com a candidates, però el PSC podria presentar el seu propi diputat.
I el Parlament de Catalunya vota també aquesta tarda les mesures per fer front a la sequera.
Es tracta d'una proposta de Junts que, juntament amb el PSC, busca que s'ajornin les possibles sancions als ajuntaments i als ens d'abastament d'aigua.
Catalunya tanca l'abril amb les millors dades d'atur i de creació d'ocupació dels darrers 15 anys. La desocupació ha baixat en més de 9.500 persones.
La campanya turística de Setmana Santa ha disparat les contractacions i s'ha arribat a xifres rècord des de 2008 a la Seguretat Social. El conseller de Treball, Roger Torrent, i Ricard Ballera, des de Comissions Obreres, valoren les dades.
Les xifres de reducció d'atur i, sobretot, la generació de llocs de treball demostren aquesta confiança que té el teixit productiu català.
Un de cada dos contractes que s'han signat el mes d'abril tenen contractes indefinits. El que necessitem és fer front al repte que suposa col·locar també aquestes 338.000 persones, garantir que puguin exercir el seu dret a una feina i que sigui, a més a més, una feina de qualitat.
Mor el segon ferit que va ser ingressat en estat molt greu a l'Hospital Joan 23. Mentrestant, el jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona investiga el tiroteig.
Presó provisional per al presumpte autor de la mort a trets del jove de Sant Hipòlit de Voltregà. Se l'acusa dels delictes d'homicidi i tinença d'armes. El jutge n'ha ordenat el seu ingrés a Brianzo.
El nou FM, a Claudio Linares.
Tot i que fins ara s'havia negat a col·laborar amb la policia, el detingut ha declarat davant del jutjat d'instrucció número 1 de Vic, per on també han passat diversos testimonis del fets. A les 3 de la tarda, gairebé 5 hores després de la seva arribada, Montes abandonava les dependències judicials amb un ordre de presó provisional.
En cultura, a l'Ebre neix un nou festival de música i arts tradicionals a l'interior del Montsià, el Montsònica.
El nou festival inclou música, dansa i cultura popular per abordar noves expressions artístiques des de les zones perifèriques i en l'àmbit rural.
Caral Terres de l'Ebre, Andreu Prunera.
Vicent Fibla és el director de Montsònica.
I ho fem a través, evidentment, de revisitar la tradició i les músiques d'arrel. Ho fem també a través d'aquesta revisitació de la memòria històrica i del patrimoni material i immaterial. Aquestes propostes que estan presents tenim dins el programa de Montsònica, diverses coses que parlen d'això.
I en esport, Roger Sánchez, Girona i Espanyol afronten partits claus pels seus reptes de final de curs.
Dos duels que ja són al minut 3 han arrencat a 2:15. El Girona rep el Mallorca i l'Espanyol visita el Sevilla. Els gironins somien en les places europees, mentre que els blanquiblaus busquen sortir del descens.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Ho obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua aquest temps completament tranquil i a hores d'ara calorós. A més, amb una mica de marinada, una mica de brisa, que sobretot bufa cap al prelitoral i a les comarques del sud de Lleida. Allà, aquesta tarda i vespre, fins i tot encara es reforçarà més aquest vent de xaloc. En algun moment també bufa el Garbí, amb ganes a la Costa Brava, cosa que està fent pujar avui la temperatura, a diferència dels últims dies, a gran part de la demarcació de Girona. Pel que fa als núvols, sí que en tenim alguns, però són prims. En algun moment deixen el cel una mica més enterbolit, però no són núvols actius. I, de fet, tampoc n'esperem en vista divendres. El cel emblanquinat, sí. Al matí també alguns núvols més baixos, més amenaçadors, fins i tot a prop del mar, però no deixaran cap mena de pluja i fins i tot s'aniran trencant amb el pas de les hores. El divendres tampoc vol variar la temperatura, per tant, moltes màximes entre 25 i 30 graus, i també amb aquesta brisa, aquesta marinada, que es deixarà sentir sobretot durant la tarda. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha problemes sobretot a les rondes de Barcelona. A la ronda dalt, la B20, hi ha retencions entre Esplugues i la via Júlia en sentit Besòs, i a la ronda litoral hi ha retencions de zona franca a la Barceloneta i de Bac de Roda a Bon Pastor en sentit Besòs, i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. A banda d'això, a la C58 hi ha lentitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la P7 hi ha retencions de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord, i a Barberà en sentit sud. A la B30 també hi ha cua a Barberà en tots dos sentits. I a la C60, Argentona, per anar cap a Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Rubén Dou, el grup d'espectacles musicals per a tota la família, treu un nou disc, Jarana Rock. És l'hora de ballar, cantar, saltar, cridar, fer el ruc i fer la mona amb les noves cançons i amb les cançons tradicionals al més pur estil roquer. Això és Jarana Rock, de Rubén Dou. Ens veiem a la festa del teu municipi.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ja hi ha data per repetir les polèmiques oposicions de dissabte passat. Serà l'1 i el 8 de juliol i la seva preparació i vigilància l'assumirà personal de la pròpia Generalitat. El govern rescindeix el contracte amb Cegos i estudia ara més accions per penalitzar aquesta empresa.
La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, s'ha reunit avui amb representants dels sindicats del cos funcionarial per debatre com resoldre el desgavell de les oposicions d'aquest dissabte. De fet, hi ha convocatòries on pràcticament el 100% dels processos estan afectats. Per això s'ha pres la decisió de repetir totes les proves i que la Generalitat assumeixi amb mitjans propis la convocatòria i la supervisió de les noves oposicions.
El govern també ha anunciat que indemnitzarà els més d'un miler d'afectats pels perjudicis econòmics que els hauria causat la convocatòria de dissabte passat. Liam Pallarès.
La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha comparegut aquesta tarda per donar resposta a les qüestions pendents sobre el desgavell en les oposicions de dissabte passat. Així ha explicat la consellera sobre els exàmens a repetir.
Lamentablement, i realment ho lamentem amb tota profunditat, hem d'anunciar que haurem de repetir tots els exàmens que es van dur a terme aquell dissabte custodiats per aquesta empresa, l'empresa Cegos. La incidència és massiva. En aquests moments ja tenim detectats 99,7 processos opositors afectats.
Per tant, s'hauran de repetir els 72 exàmens que tots els opositors han d'afrontar. Seran convocats l'1 de juliol els opositors a agents rurals, execució penitenciària, laborals i transversals, mentre que el 8 de juliol seran convocats la resta d'oposicions funcionàries. També han anunciat que indemnitzaran a tots els participants afectats en aquests exàmens. D'altra banda, encara estan avaluant les opcions a rescindir contracte amb l'empresa responsable de la logística, Cegos, però que encara no han arribat a una solució.
La decisió de la Junta Electoral de retirar l'escó a Laura Borràs obre ara un escenari incert al Parlament de Catalunya. Aquest vespre s'espera que la cambra voti la presentació d'un recurs contra la resolució de la GEC al marge de l'estratègia judicial que segueixi la presidenta suspesa. Més enllà, però, d'aquest fet, queda per veure qui assumirà la presidència del Parlament a partir d'ara. Mont Carvajal.
Després de rebre la notificació formal de la Junta Electoral Central, la mesa s'ha reunit i ha proposat que la cambra presenti un recurs contenciós administratiu i demanar mesures cautelars al Tribunal Suprem contra la decisió de retirar-li l'acta de diputada a Laura Borràs. Per presentar-ho, però, necessita el plenari i, com que avui hi ha sessió, proposaran ampliar l'ordre del dia i debatre-ho aquest vespre mateix. Com que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP estan a favor de presentar el recurs i tenen majoria, la proposta tirarà endavant. A la mesa, PSC hi ha votat en contra. Si es repeteix l'escenari del president Quim Torra i Pau Juvillà, el Suprem donarà la raó a la JEC i Borràs perdrà l'escó. Llavors caldrà triar nova presidenta o president de la cambra. Serà la primera vegada que es farà enmig d'una legislatura. Junts per Catalunya pot proposar un nom. Les més ben situades són les alcaldesses de Vic, Anna R, i la de Girona, Marta Madrenes, que no es presenten a la reelecció del 28 de maig. Esquerra donarà suport a una persona de Junts, però el PSC podria entrar a les travesses i presentar també candidatura a la presidència. S'obre, doncs, un escenari incert.
Gràcies, Mont. També el Parlament de Catalunya vota aquesta tarda les mesures per fer front a la sequera. Es tracta d'una proposta de Junts que, juntament amb el PSC, busca que s'ajornin les possibles sancions als ajuntaments i als ens d'abastament d'aigua. Ens amplia aquesta informació el nostre company David Amador. Bona tarda, David.
Bona tarda, Lali. Doncs avui una sessió llarga, per si s'ha arribat al debat de la sequera. Estan parlant els diversos grups. Recordem, la proposició de Junts inclou una moratòria fins a l'1 de juliol del règim sancionador als ajuntaments que no compleixen amb el decret sobre sequera, i reclama també invertir 500 milions d'euros del superàvit de l'Agència Catalana de l'Aigua amb la intenció d'impulsar noves infraestructures hídriques. Els socialistes, també recordem, i els juntaires havien fet de les sancions previstes al decret governamental el cavall de batalla contra el text i contra la gestió de l'executiu. Per tant, la sequera s'abordarà amb mesures que hauran de sortir de l'acord dels tres grans partits. A mateix, en un gir polític de la qüestió, podríem dir, són ara en Comú Podem i la CUP qui quedarien fora del consens. Veurem d'aquí poca estona ja, esperem cap als vols de les 8, una miqueta més tard, que es produeixi la votació definitiva.
Doncs moltíssimes gràcies, David. Efectivament, estarem pendents d'aquesta votació a través dels serveis informatius d'aquesta casa. També la Fiscalia, però, del Tribunal Suprem ha demanat al jutge Pablo Llarena que torni a citar Clara Ponsatí.
Ponsatí no es va presentar declarada davant Llarena dilluns passat i el magistrat va donar 5 dies a les parts perquè es pronunciessin sobre la incompareixença. En un escrit, el Ministeri Públic planteja que se la torni a citar, tenint en compte el calendari previst d'assistències al Parlament Europeu. D'altra banda, la Fiscalia rebutja suspendre el procediment, tal com demana Ponsatí.
Notícies en xarxa.
Catalunya tanca l'abril amb les millors dades d'atur i de creació d'ocupació dels darrers 15 anys. Mentre que la desocupació ha baixat en més de 9.500 persones, la campanya turística de Setmana Santa ha disparat les contractacions i això s'ha traduït en un augment de les afiliacions a la Seguretat Social fins a xifres rècord des de 2008. Carina Bellbé.
Catalunya és la segona autonomia on més ha baixat l'atur, amb un total de parats que es redueix fins a les 338.795 persones, un 2,7% menys que el març, tot plegat gràcies a l'increment de les contractacions per Setmana Santa, que han disparat l'afiliació a un nou rècord, amb 38.626 nous empleats. Roger Torrent, conseller de Treball, valora les dades.
Les xifres de reducció d'atur i, sobretot, la generació de llocs de treball demostren aquesta confiança que té el teixit productiu català. El país ha recuperat la confiança en si mateix.
Des de Comissions Obreres destaquen la qualitat de l'ocupació amb la meitat dels contractes nous indefinits. Ricard Ballera és el secretari de Treball del sindicat.
Un de cada dos contractes que s'han signat el mes d'abril eren contractes indefinits. El que necessitem és fer front al repte que suposa col·locar també aquestes 338.000 persones, garantir que puguin exercir el seu dret a una feina i que sigui, a més a més, una feina de qualitat.
En el conjunt d'Espanya, l'atur registrat va caure un 2,5% menys que el març i va baixar dels 2,8 milions de desocupats per primer cop en un mes d'abril des del 2008.
La crònica de successos l'obre el tiroteig de Salou aquesta nit passada. Avui s'ha confirmat la mort del segon ferit, que va ser ingressat en estat molt greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Mentrestant, el jutjat d'instrucció número 6 d'aquesta ciutat investiga el tiroteig.
Un fet que van passar al mig del carrer. Els presumptes autors del crim van fugir en un cotxe que la policia va interceptar poc després de les 11 de la nit a l'àrea del servei del Mèdul a l'AP7. Els Mossos han detingut un home de 24 anys i tenen en marxa un dispositiu de recerca per localitzar dos possibles implicats més.
Presó provisional per al presumpte autor de la mort a trets del jove de Sant Hipòlit de Voltregà. Se l'acusa dels delictes d'homicidi i tinença d'armes. El jutge ha ordenat el seu ingrés a Brians 1. El nou FM, Clàudia Dinarès.
El presumpte homicidi ha accedit a les dependències judicials amb la cara tapada i escortat per dos agents dels Mossos d'Esquadra. Tot i que fins ara s'havia negat a col·laborar amb la polingut, ha declarat davant del jutjat d'instrucció número 1 de Vic, per on també han passat diversos testimonis dels fets. A les 3 de la tarda, gairebé 5 hores després de la seva arribada, Montes abandonava les dependències judicials amb un ordre de presó provisional. El jutge de Vic l'ha enviat a la presó de Brians 1, acusat dels delictes d'homicidi i tinença d'armes. D'aquesta manera, el cas entra en una nova fase. A hores d'ara, les circumstàncies que envolten la mort del jove de 15 anys, però, són encara una incògnita. Els serveis d'emergència van rebre l'avís la matinada de dilluns pels vols de les 5. Poc després va iniciar-se la recerca del presumpte assassí que, segons hauria explicat almenys un testimoni, va enfilar cap a la zona del Morral per on va fugir. No se'l va localitzar fins al cap de gairebé 8 hores a Vinyoles. La investigació, per ara, està sota secret de sumari.
I encara un darrer apunt. En successos, un home de 60 anys ha mort i dos més han resultat ferits aquest matí a Cadaqués, a l'Alt Empordà, en un accident de submarinisme.
Els fets han succeït a la zona de l'illa Culleró, al nord de la Cala Colip. Segons les primeres hipòtesis, l'home s'hauria sentit indisposat i els seus acompanyants haurien intentat sortir ràpid de l'aigua sense completar la descompressió. Després d'un avís al 112, al lloc s'hi ha desplaçat una embarcació de salvament marítim que ha traslladat els submarinistes supervivents al port perquè el SEM els pogués atendre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Continuen les queixes dels usuaris de la línia R2 Sud de Renfe, afectada per una avaria que trigarà setmanes a resoldre's i que limita a 3 trens per hora la freqüència de pas. Renfe ha habilitat des d'avui un servei d'autobusos a les hores punta, però de nou no ha satisfet els usuaris. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
Tercer dia des que van començar les incidències a l'R2 Sud. L'incendi del quadre de comandament a l'estació de Gavà encara no s'ha solucionat. Com a solució temporal, Renfe ha establert un servei d'autobusos des de Castelldefels a la hores punta per poder garantir un servei de mínims que no ha deixat content als usuaris.
O sea, yo entiendo que esas son las horas críticas, que es más necesario, es cuando más la gente va a trabajar y estudiar, pero igualmente, o sea, sigue habiendo un lapso de tiempo en el que estamos vendidos, por así decirlo. Yo si tengo un examen, o no llego, o tengo que coger dos buses o tres, o lo que sea.
No crec que sigui el més eficient per tots, perquè en dues hores de bus, què fem? Res.
Van con retraso, es un desastre esto. Llevamos ya muchos años sin arreglar la catenaria, la Renfe aquí en Cataluña es un desastre y esto no es intolerable. A tres semanas así con retrasos, esto no hay nadie que lo aguante.
La informació que proporciona Renfe és que passen dos trens en cada direcció de l'R2 Sud cada hora, però no es compleix durant la major part del dia. Tot apunta que es trigarà tres setmanes per solucionar el problema.
Més qüestions. El Bisbat de Girona ha aprovat un protocol per prevenir, detectar i saber com actuar en casos d'abusos a menors.
El document s'ha redactat seguint les recomanacions de la Santa Seu i de la Conferència Episcopal Espanyola. S'anirà estenent de manera progressiva arreu de la diòcesi i interpel·la tant religiosos com monitors i voluntaris d'activitats pastorals. Inclou un codi de bones pràctiques que, entre d'altres, recull que s'evitarà estar sol amb menors a despatxos, sagristies i sales de catequesi i que es procurarà que les portes estiguin sempre obertes. En cas de sortides o colònies, el protocol recull que és recomanable convidar pares.
En un altre ordre de coses, l'Automobile Barcelona torna després de 2 anys amb més marques i sota el lema electritzant. El Saló aposta pel vehicle de zero emissions com a manera de reduir la contaminació i alhora mantenir l'ús del transport privat. La trobada també integrarà el Saló Moto i els organitzadors confien a superar la xifra dels 300.000 visitants aconseguida el 2021. David Navarro.
De l'11 al 18 de maig, tot i que obert al públic en general des del dia 13, l'Automobile portarà 31 marques, un 40% més de les que hi van participar fa 2 anys. Mercedes, Tesla, Cupra o Seat mostraran les seves novetats, principalment en el terreny del cotxe elèctric, com el Cupra Tabascan o el Mercedes Classe E. L'objectiu, segons el director general d'ANFAC, la patronal del sector, és aclarir dubtes sobre el vehicle de zero emissions.
Indicar al ciudadano que puede perfectamente y debe perfectamente optar por un vehículo nuevo y esto es completamente compatible con luchar contra el cambio climático o luchar contra la contaminación. Porque si algo indican los datos es que el principal problema de emisiones ahora mismo en España y en Cataluña es la antigüedad del parque.
Així, en els 100.000 metres quadrats del Saló també hi haurà un petit circuit de curses per a cotxes elèctrics. Durant el primer cap de setmana, la trobada coincidirà amb la fira Moto, dedicada als vehicles de dues rodes. Aquest fet fa pensar als organitzadors que es podrien superar els 300.000 visitants a l'edició anterior.
I 120 platges catalanes han obtingut la bandera blava que reconeix la seva bona qualitat. Destaquen les platges de la Pineda, a Vilaseca, el Tarragonès, que ha aconseguit una menció per l'esforç en educació ambiental, i les de la Marina, a Badalona, i del Far de Sant Cristòfol, a Vilanova i la Geltrú, que obtenen la bandera blava per primera vegada.
Catalunya ocupa el quart lloc en el rànquing de comunitats autònomes en nombre de platges amb banderes blaves. La líder és la Comunitat Valenciana, amb 153 platges, 13 més que Catalunya. Les banderes blaves s'atorguen seguint criteris internacionals. S'avalua el nivell sanitari i ambiental, que hi hagi lavabos i serveis de salvament, socorrisme i primers auxilis. Però, alerta, això no implica que les platges tinguin dutxes. José Palacios és el president d'ADECAC, d'entitat que concedeix les banderes.
No nos cansamos de repetir que la bandera azul no implica nunca dutxes. Nunca. ¿De acuerdo? No es necesario tener duchas en las playas para conservar o para recuperar o para obtener la bandera azul. Tenemos que ahorrar agua. Todos nos tenemos que implicar en el ahorro de agua. Nosotros desaconsejamos las duchas en las playas con bandera azul de España.
Aquest any obtenen bandera 627 platges espanyoles, un 15% del conjunt mundial. Són 6 platges més que l'any passat. 10 l'aconsegueixen per primera vegada, entre aquestes les de la Marina a Badalona i la del Far de Sant Cristòfol a Vilanova i la Geltrú.
En cultura, a l'Ebre neix un nou festival de música i arts tradicionals a l'interior del Montsià, el Montsònica. El nou festival inclou música, dansa i cultura popular per abordar noves expressions artístiques des de zones perifèriques i en l'àmbit rural. Canal Terres de l'Ebre, Andreu Prunera.
Quatre poblacions del Montsià acolliran la primera edició del Festival Montsònica, que uneix les tradicions i costums del territori amb les arts contemporànies i la música electrònica. Montsònica tindrà lloc entre el 8 i l'11 de juny a poblacions com ara Freginals, la Galera, Ulldecona i la Sénia, i comptarà amb la participació d'artistes destacats, com és el cas de la Maria, la jove artista que ha revolucionat el cant valencià. Vicent Fibla és el director de Montsònica.
I ho fem a través, evidentment, de revisitar la tradició i les músiques d'arrel. Ho fem també a través d'aquesta revisitació de la memòria històrica i del patrimoni material i immaterial. Aquestes propostes que estan presents, tenim dins del programa de Montsònica diverses coses que parlen d'això. Una d'elles és la del Vall de Mantons, que serà a Ullacona, o la barraca de Quicolis, una construcció de pedra seca aquí a Freginals, no? I al mateix temps, la tercera pota és aquesta singularitat passagística, coses que passen en uns entorns que, evidentment, només poden passar d'aquesta manera, no?
El festival inclourà també tres taules rodones al voltant de la cultura i l'art en zones rurals i de perifèria.
I la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, el Tarragonès, ha arrencat avui la 19a edició amb un programa que s'allargarà un dia més de l'habitual.
El cartell combina mig centenar de concerts i activitats professionals. L'organització preveu igualar els 9.000 espectadors de l'any passat. Segons el director del certamen, Martí Marfà, el tret diferencial de la FIM és que són capaços d'identificar grups que tenen potencial de trajectòria.
Cada any és dolorós perquè la creativitat emergent a Catalunya viu un moment molt dolç i, per tant, de manera inevitable hem de deixar fora propostes que són interessants, que són bones i que ens agraden, però al final és la nostra feina.
Per a moltes bandes, actuar a la FIM representa un punt de trobada amb programadors on donar a conèixer la seva proposta i facilitar nous contactes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Dijous vespre que tenim en joc els dos equips catalans de primera, el Girona i l'Espanyol, que juguen des de 7:45 als seus partits. Són els dos partits al minut 23 i no hi ha gols encara a cap dels dos. El Girona rep el Mallorca a Montilivi, somiant amb les places europees, i l'Espanyol visita el Sevilla buscant un resultat positiu per continuar somiant amb la permanència. Quan acabin aquests partits, quedaran 5 jornades per al final. Encara en futbol, en aquest cas en les categories femenines, la EMA ha anunciat avui la renovació del tècnic Rubén López per dues temporades més, fins al 2025. El conjunt lleida lleidatà es troba ara mateix en places de play-off d'ascens a la Lliga F, la màxima categoria femenina. Ho ha ullat de ràdio Sergi Guiu.
Comencen per l'àmbit esportiu la Emi Rubén López, que va arribar l'estiu passat per liderar l'equip lleidatà. Seguiran units les properes dues temporades s'aconsegueix o no l'ascens a primera divisió aquesta temporada, i és que l'equip podria ratificar la seva participació als play-off aquest cap de setmana. Al voltant d'aquest projecte a dos anys vista i sumant el que ja enfila la recta final, Rubén López en deia això.
Crec que si les coses van bé i si tenim una continuïtat com a club, crec que un projecte de dues temporades és el més ideal per treballar amb una mica de tranquil·litat, perquè anem a ser conscients de que la M és la M, o sigui, i ojalà hi puguem estar a primera divisió l'any que ve, que estem lluitant, però si no hi som, seguirem mateix a M a primera ref.
Un M, ho dèiem, que aquest diumenge rep el Cacereño el Recasens, on de guanyar podria assegurar-se participar als play-offs per ascendir a primera divisió. A la roda de premsa de l'Hotel Sants i Parc de Lleida, on s'ha anunciat aquesta renovació, el president de l'AM, Carlos Sister, ha explicat que no hi ha cap tipus de novetat amb la paeria de Lleida i la subvenció amb la institució pública, subvenció de la qual el Culleta encara no ha cobrat ni un sol euro.
En waterpolo, aquest vespre a 8:45, Terrassa i Sabadell s'enfronten a l'àrea olímpica grenca en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol de la divisió d'honor masculina. Si el Sabadell guanya, accedirà a la final. Didac Covacho és l'entrenador del Terrassa.
Nosaltres ara mateix hem d'intentar acabar la temporada amb bones sensacions. És l'únic que els demano, que no s'enfadin, que acabin bé, ja està. O sigui, crec que hem fet una molt bona temporada, en cada quarts, que a principi de temporada no ho veiem clar. Ja hem ficat en una final europea, no ha pogut ser, però el que no pot ser és que ara marxem de cap.
En handbol, aquest divendres arrencarà la Copa del Rei a Santander, la final a 8. El Barça obrirà la competició a 3:45 contra el Torrelavega. Els blaugranes busquen el seu desè títol consecutiu. Carlos Ortega és l'entrenador del Barça d'handbol.
Yo creo que no seríamos justos si dijéramos que no somos los favoritos. Eso sí es cierto, ¿no? En los títulos domésticos creo que el Barça normalmente es el claro favorito y a una liga regular más. Pero yo creo que el equipo es consciente de que si hay alguna forma de perder algún título es este formato, ¿no? Torneo del caos a un partido, ¿no? Yo creo que el equipo es muy consciente de esto.
Ja avui s'ha presentat el partit de la selecció catalana absoluta femenina de bàsquet, que jugarà contra Ucraïna el dissabte 13 de maig a Fontejau, a Girona. Primer duel en 5 anys del combinat. Comptarà amb jugadores de renom com Georgina Bahí, Rosó Buc o Leia Flores. A Mireia Capdevila és la seleccionadora catalana femenina.
Els hi volia agrair a totes elles, tant les que podran acompanyar-nos com les que no, que per motius d'agenda no han pogut, la seva predisposició i les seves ganes de formar part d'aquest equip en una data tan especial pel bàsquet català. Per tant, moltíssimes gràcies a totes elles i evidentment també doncs, agrair a tots els seus clubs les facilitats perquè puguin ser-hi.
I tanquem els esports actualitzant el futbol perquè hi ha hagut moviments, ha marcat el Sevilla, gol de Brian Hill, per tant Sevilla 1, Espanyol 0, tenim el partit del minut 27, també el minut 27 empat a 0 entre Girona i Mallorca, i en hoquei a les 10 el Barça jugarà contra el Barcelos al partit de quarts de final de la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins, que es disputa a la final a 8 a Portugal.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
A poc vull trobar la manera de no tornar a mirar enrere, de trobar la drecera, tancar la ferida i treure la cera. Només vull ballar amb la pena i el teu amor per bandera. Que el temps no ens atrapi, no. No vull aquesta condemna. Cada dia surt un sol, tant si plou com si no plou. I mica en mica omplirem la pica de cançons. A poc s'encén el foc. Avui vull sentir-te més a prop. Vull anar més a poc que es pari el món. Perdre la noció del temps que aquest moment quedi per sempre.
els esquemes i mira el cel als capvespres. Vull fer la foguera, tirar-hi els complexes i cremar els problemes. Només dir-te cau d'orella, que no cal guanyar la guerra. Tot anirà massa bé, m'ho van dir les estrelles. Cada dia surt el sol, tant si plou com si no plou. I mica en mica omplirem la pica de cançons. A poc s'encén el foc. Avui vull sentir-te més a prop, vull anar més a poc.
Xarxa de comunicació local.